dia, són les 7 i des d'ara fins les 9, com sempre, aquest estiu en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia. Avui parlem amb el filòsof Eudald Espluga de la societat fatigada i hiperproductiva en la que vivim i ens presentarà el seu llibre No siguis tu mateix. També ens avançarem al Halloween amb l'obra de teatre La noche de los muertos vivientes amb el Dani Anglès i el Roger Julià. La psicòloga Alba Cardalda ens ensenyarà a enviar algú a la merda, però això sí, de forma educada. De la mà de Lluc Aparicio viatjarem a Mallorca per conèixer els millors indrets per visitar i descobrirem les diferències entre expressions que es feien servir ahir i les que es fan servir ara. Tot això aquí, a la primera pedra. No siguis tu mateix, a punt sobre una generació fatigada, és el títol del llibre de l'Eudald Espluga, publicat per Destino, un llibre que analitza els perquès de la nova societat de l'esgotament, un assaig contra el discurs de l'autosuperació i sobre el cansanci d'una generació asfixiada pel capitalisme digital. Davant de totes aquestes reflexions, no ens hem pogut estar de dir-li, Eudald, per què no vens aquí i vens a parlar-ne a la primera pedra? Molt bon dia, Eudald.
Molt bon dia, moltes gràcies.
Clar, el títol del llibre, ja en si ha estat una declaració d'intencions, No siguis tu mateix. Explica'ns una mica què vol dir això de no ser tu mateix.
Clar, al final és gairebé la conclusió del llibre, però el que vol sobretot és ser una espècie de picada d'ullet o una mini revolta contra una frase que segur que heu escoltat milers de vegades.
Infinitat,
que és el sigues tu mateix, que a més és, que posa en joc tots aquests discursos que venen del món, sobretot de l'autoajuda, però en general de tots els discursos terapèutics, que parlen d'aquests discursos d'autosuperació en els quals aquest procés d'arribar a ser un mateix coincideix amb aquest procés d'autosuperació, d'autotransformació i de treball amb el mateix. I jo el que intento posar de manifest en aquest llibre és com una sèrie de discursos que venen de l'àmbit psicològic, de l'àmbit terapèutic, coincideixen amb una sèrie de discursos que venen de l'àmbit econòmic. I per tant, que com dintre d'aquesta lògica actual neoliberal hi ha aquest impuls constant d'hiperproductivitat, d'automillorament, de treball amb si mateix i de veure el propi individu com una petita empresa que ha d'aprofitar tots els seus recursos gairebé biològics, intel·lectuals, socials, per invertir en si mateix i doncs aconseguir una millor feina, un millor sou, tenir èxit en totes les esferes de la vida, aconseguir aquest ideal maximalista de felicitat, doncs aquest imperatiu de productivitat coincideix amb aquest imperatiu psicològic d'autodesenvolupament. I crec que en la idea del no siguis tu mateix vol haver-hi una espècie de revolta contra tant la idea psicologista com contra aquesta idea neoliberal d'hiperproductivitat.
Exacte, aquesta concepció de nosaltres mateixos amb una càrrega de capitalisme, de productivitat, com tu deies, i afegeixes a punt sobre una generació fatigada i a més matitzes que no cansada. Explica'ns, és a dir, suposo que aquesta concepció de nosaltres mateixos tan exigent en la productivitat ens fa que ens cansem ja d'entrada.
Clar, jo, sobretot quan es parla d'aquesta fatiga en termes més amplis, que jo aquí agafo el concepte d'Alex Renberg, que és un sociòleg que parla d'aquesta fatiga no només com un cansament, per això faig aquesta distinció una mica, és a dir, no només com un cansament físic, no és una qüestió que diguis, no, mira, és que porto moltes setmanes treballant masses hores,
fent
hores extres i això el que em toquen són unes vacances i ja està. No, es parla d'un cansament, d'un esgotament, d'una fatiga que és molt més profunda i que té a veure amb un malestar, ara que, per exemple, els discursos de salut mental cada cop més doncs, els veiem que estan en primera plana política, estan a primera pàgina dels mitjans, és a dir, que se'n parla, que parlem de la depressió, de l'ansietat, és a dir, la fatiga, ja dic, Ehrenberg parla bàsicament d'aquesta fatiga de si mateix, d'aquí també el joc amb el títol, que bàsicament ell es refereix a la depressió i a l'auge de la depressió de les societats occidentals, i per tant, per mi, l'abordar aquesta fatiga és abordar un malestar clar que no és una qüestió només individual, és a dir, que no l'hem de pensar només de jo com a individu, com a Udal, que treballo en un determinat lloc de feina, doncs estic cansat i he de prendre unes mesures, sinó entendre com és tot un sistema que ens porta a aquesta impossibilitat de desconnectar, perquè no només té a veure amb la feina professional que hem entès de tota la vida, per dir-ho així, 8 hores, i aquesta divisió del temps, doncs 8 hores per treballar, 8 hores per descansar, 8 hores per dormir, 8 hores d'oci, sinó amb un moment en el qual aquest neoliberalisme ha convertit tota la nostra vida en una feina, és a dir, quan estem llegint un llibre en la nostra estona d'oci, doncs probablement també és un llibre que volem que sigui un text concret que ens aporti informació per aprendre sobre determinats continguts, segurament això en farem una ressenya o ho compartirem per Goodreads, i això en gairebé tot, doncs, amb aprendre idiomes, amb aprofitar tot el temps, és a dir, gairebé tota la nostra vida és una inversió i forma part d'aquest procés d'autooptimització, i és aquí on, si tot passa a ser vist com una feina, doncs aquest estat de fatiga ja no té només a veure, doncs, amb les estones de descans, amb unes reivindicacions laborals concretes, sinó amb l'ansietat d'un canvi de model, d'un canvi de vida.
Clar, és que a més parles de la tecnologia també enfocada justament en aquesta hiperproductivitat, el 24-7, 24 hores, 7 dies a la setmana, que hem de produir, i la tecnologia justament ens ha permès això, produir les 24 hores del dia.
Sí, totalment. Aquí, sobretot, aquesta és com una de les meves obsessions, que en el llibre crec que insisteixo bastant, i és que moltes vegades, quan parlem d'aquestes noves tecnologies, que ja no són noves, ja fa molts
Exacte.
Anys que
ens caduquen.
Acompanyen, sí. I moltes vegades tenim aquesta temptació encara de, d'alguna manera, romantitzar-les o encara percebre-les o acostar-nos-hi des d'una espècie de dualisme en el qual tot el que té a veure amb internet, amb aquestes noves tecnologies, amb lo digital, queda com una esfera a part, immaterial, separada de nosaltres, i a vegades això, quan parlem de cultura digital, de revolució del coneixement, de tots aquests conceptes, sembla que ens ho allunyen, i jo, una de les, de les obsessions que tenia aquí en el llibre era portar-ho al camp material, veure com el al final aquestes tecnologies formen part d'un context molt concret, que és el que Nick Rinsek, un autor de referència, anomena capitalisme de plataformes, per veure-les com això, com a plataformes, com a empreses de plataforma que al final busquen una competitivitat, o sigui, guanyar uns beneficis en un mercat econòmic competitiu, i que el que fan és donar-nos unes eines molt concretes que ens permeten prendre, doncs, totes aquestes mesures que després són reaprofitades com a dades. Nosaltres normalment pensem aquestes plataformes només des de la publicitat. L'exemple típic que, doncs mira, t'has de canviar el portàtil, busques un moment, doncs aviam aquests diferents tipus de portàtil, i després quan entres a una xarxa social et trobes constantment anuncis de portàtils o de menjar de gos, si has buscat menjar de gos, i qualsevol cosa. Sempre pensem en l'ús de les dades des d'aquesta lògica de la hipervigilància o d'aquest element només de plataformes publicitàries, però crec que és interessant veure com al final aquestes plataformes són molt més amples, i l'ús que fan de les nostres dades ens afecta materialment en moltes altres esferes, i que això contribueix, doncs, a aquesta automatrització de tots els paràmetres de la nostra existència. I per mi una plataforma típica per veure això és Tinder, que normalment la veiem com una plataforma això moltes vegades és el tòpic dels joves, només la fan servir per lligar, per tenir sexe casual, per una qüestió com molt de les passions desenfrenades, quan és tot el contrari. Al final és una tecnologia que ens porta a parametritzar tota la nostra existència, és a dir, quin tipus de relació volem i com ho comptabilitzem, doncs quin rang de data ha de tenir la parella que busquem, a quants quilòmetres volem que estigui de casa, és a dir, la pròpia aplicació ens ofereix un ventall de fotografies possibles, ens diu quines fotografies funcionen millor o pitjor, al final ens estem gestionant com una marca, o sigui, ens porta una lògica completament empresarial en la qual hem de posar una xifra a qualsevol gest, a qualsevol forma de presentar-nos cap als altres. Per tant, jo crec que hem de fer el salt de veure aquest món digital com aquesta nebulosa genèrica i abstracta, i passar-la a veure això com a plataformes que el que ofereixen és aquesta capacitat de parametrització de l'existència. Ja dic, crec que el cas de Tinder es veu molt bé, i després també fer el salt a altres plataformes que potser no tenen tant a veure amb la parametrització de l'existència, però sí amb aquesta dimensió material, com poden ser, doncs, Uber, com poden ser Cabify, com poden ser Airbnb, aplicacions que part del malestar que generen no té només a veure amb la nostra relació, diguem, amb el telèfon mòbil o amb la pròpia xarxa social o aplicació, sinó amb efectes indirectes, com pot ser que pugin els preus del lloguer, que desapareixin sectors claus de l'economia. Crec que és important, doncs, començar a veure els problemes materials que comporten aquestes plataformes des d'aquesta mirada més àmplia.
Perquè ara parlaves, per exemple, de Tinder, i jo estava pensant quines conseqüències té aquesta
parametrització
de la part més sentimental, de la part de les relacions. Quines conseqüències pot tenir en aquest cas, per exemple, en Tinder? Perquè en els altres potser ho veig més clar, no? Hi ha una part més de productivitat, però en el Tinder...
Sí, aviam, ja, bueno, t'ho contestaré a través d'un exemple, i és que, bueno, es va fer molt conegut, i després ho va publicar en un llibre, el cas de la periodista Judith Duportail, que crec que ho va publicar originalment a The Guardian, que el que va fer va ser demanar, a partir de les noves lleis regulatòries d'accés al propi, a tota la informació digital, va demanar a Tinder que li traspassés totes les dades que tenia sobre les seves interaccions. I això es va traduir en que li van enviar, doncs, bàsicament un paquet amb 8.000 pàgines, no me'n recordo quantes eren moltíssimes, en la qual ella es va donar compte, diu, més enllà de descobrir tota la informació, els perfils que la pròpia empresa havia creat de mi per poder-me vendre coses, etcètera, etcètera, i per vendre aquesta informació a tercers, el que més li va cridar l'atenció en termes sentimentals, per dir-ho així, és que ella sentia que, rellegint les seves pròpies converses, ja no... en xats, en el telèfon, sinó blanc, negre sobre blanc, en moltíssimes pàgines, era veure que s'havia convertit en una espècie de buròcrata de la seva pròpia vida sentimental, i que les converses que tenia, suposadament romàntiques, suposadament tot el que vulguem, al final eren gairebé sempre repetia les mateixes interaccions, eren com entrevistes de feina. I clar, jo crec que això s'embarca molt bé en un context del que, bueno, alguns autores com Eva i Luzan han anomenat el capital emocional, que crec que és molt interessant entendre la relació de les noves formes de capital i les emocions, perquè moltes vegades tendim a pensar en termes de mercantilització, és a dir, el capital guanya terreny i tota la nostra existència ha acabat convertida en quelcom que té un preu i que es pot vendre, i el paradigma del consum ho abarca tot. I el que diu aquesta autora es diu, compte, perquè si ens mirem bé el que ha passat des dels anys 60 del segle passat, és que sí, hi ha un procés pel qual, per dir-ho així, les nostres emocions, com és el cas de Tinder, adopten patrons del món empresarial. Però ella també assenyala, i crec que és molt interessant per veure com són dos processos que van a la vegada, que el món empresarial també ha adoptat determinades dinàmiques on ha guanyat centralitat les emocions. I ella explica molt bé, doncs, la revolució, per dir-ho així, dels departaments de recursos humans en les empreses, i com en determinat moment els estudis van començar a mostrar que el treballador feliç és un treballador més productiu, i va ser el moment en el qual les empreses van començar-se a preocupar per la felicitat dels seus treballadors, pel benestar, i a partir d'aquí, doncs, podem començar a avançar, doncs, tot el que actualment, per exemple, doncs, les pràctiques de team building, les oficines amb billars i amb futbolins...
Que això neix a Silicon Valley, i tu també ho remarques molt, aquest inici a Silicon Valley, i com els propis fills dels de Silicon Valley els aparten de tot aquest món, no?, que també és curiós.
Sí, perquè, bueno, és que és molt curiós com s'ha anat generant, diguem, en aquest context, aquesta narrativa dels venjadors de la tecnologia, els Tech Avengers, que en diuen que és moltes vegades el que deia abans, el discurs aquest, no, és que el problema és que ara tots patim una addicció al telèfon, o aquestes mil enfermetats que ens hem inventat perquè tenen cert recorregut mediàtic, de dir, doncs, el síndrome del text-neck, és a dir, d'estar amb el coll torçat per estar massa estona mirant el mòbil, el síndrome del bumping, de mirar el mòbil abans d'anar a dormir, que això fa que et despertis, dormis pitjor i, per tant, siguis menys productiu, és una sèrie d'enfermetats i que s'han anat inventant, i aquesta narrativa ha anat acompanyada d'això, d'una sèrie d'exdirectius de grans tecnològiques, ja sigui exdirectius de Facebook, també hi ha el cas de Jaron Lanier, que crec que ell havia estat a Atari, que és el que va fer el llibre de 10 raons per borrar-te les xarxes socials, i després és el que va fer el documental de Netflix també sobre aquest tema. I és a dir, del propi Silicon Valley ha sorgit aquesta narrativa de no, el que hem de fer és borrar-nos les xarxes socials, deixar el mòbil, anar-nos a un retir sense wifi al camp, i a partir d'aquí o tenir escola, o poder portar els nens a escoles on no hi hagi ni telèfons mòbils, ni tablets, ni ordinadors. I clar, a mi em sembla problemàtica aquesta addicció, la metàfora de l'addicció, que és una mica, en lloc del problema, pensar que és individual, de responsabilitat de nosaltres o dels nostres nens, de que no tenim prou prou força de voluntat, de que és un defecte individual nostre, pensar com la qüestió és entendre que el principal problema en relació a aquestes plataformes és que siguin monopolis i que no tinguem una regulació exacta sobre aquestes tecnologies. És a dir, per mi és més important, i és el que intento remarcar una mica en el llibre, que per exemple les escoles, com sé que aquí a Barcelona s'ha fet alguna prova pilot i en molts altres llocs, doncs que hi hagi accés per part de la mainada a programaris lliures i que per tant tinguin buscadors i que per tant puguin disposar d'internet com un bé públic, que al cap i a la fi en un futur de 10-15 anys ja haurem de començar a concebre'l com l'aigua, com la llum, com tantes altres coses que es demana la remunicipalització d'aquests serveis, i per tant és més important doncs, que puguin tenir accés a aquests programaris lliures o un programari que estigui regulat, que no pas que siguin escoles sense telèfons mòbils, sense internet, etc. Per tant, jo crec que aquí és important, i clar, les figures i els discursos que emanen de Silicon Valley van en tot el contrari, van en aquesta línia de pensar una possible desconnexió digital, que al final només pot ser pensada des del privilegi, perquè la qüestió és qui pot desconnectar avui en dia. Qui
és pràcticament impossible, no? Sí. No, és clar, llavors arribes a un altre extrem de frustració, perquè tampoc no pots arribar-te a desconnectar de la manera que està muntada. I també m'agrada molt la manera que tu també tens d'enfocar aquesta generació millennial, que tu parles de que n'hi ha prou a baixar al carrer per descobrir que la violència immobiliària o la pobresa energètica són fenòmens molt més millennials que no aquest Pokémon Go o el shitposting, per exemple, no? I és una manera de diferenciar també, estem ficant el focus d'atenció en un punt que potser no és el que hauríem de posar.
Sí, sí, totalment. Ara quan em referia i parlava de totes aquestes narratives de l'addicció i aquestes noves malalties, va una mica per aquí, perquè jo ho abordo una mica a partir del cas generacional, bàsicament perquè durant aquests anys ho hem sentit molt respecte a la generació millennial i també respecte a la generació Z, de dir, no, és que són una generació fràgil, són una generació de ploramiques, és a dir, una sèrie de tòpics que
cansada s'han anat... Cansada eternament, que no es motiven per res, exacte. Poc treballadors...
Sí, sí, la idea aquesta sempre de... Que, no, sí, que, no, però que tot resumeix amb, no, el que els faria falta és anar a la mili, una mica
exacte,
aquest discurs
sí,
que constantment...
Que també s'ha sentit sovint.
Sí, que ha anat penjant. I això moltes vegades tot va associat precisament a aquests tòpics, doncs, respecte a la tecnologia, respecte als videojocs, respecte a les xarxes socials, etc. I el que m'interessava desmuntar és que aquest malestar, que moltes vegades efectivament és tecnològic o prové d'aquests àmbits, no pot ser abordat només des d'aquesta perspectiva de la responsabilitat individual o fins i tot de lo generacional, entès com un tret de caràcter propi per haver nascut entre un determinat any i un determinat any, sinó veure que es tracta de problemes estructurals que afecten a totes les capes de la societat, com és el cas del que citaves de la violència immobiliària, que per això dic sí que té a veure, per exemple, amb la tecnologia, Airbnb, els pisos turístics, tot el que genera. És a dir, però no és l'imaginari que tenim normalment quan pensem en els efectes dolents de la tecnologia, no pensem en que ens puja el preu del lloguer o que ens faran fora de casa. Per tant, jo crec que és enfocar una mica cap aquí, i el fet de descentrar també la mirada generacional per això que deia, és a dir, aquest mateix problema immobiliari ens afecta als que som millennials, als que som zetes, però també a totes les generacions.
Sí, desgraciadament.
L'única diferència, potser, i aquí és el que sí que intento marcar una mica, és que per la generació millennial, al coincidir més o menys, que és la generació que es fa a major d'edat amb la crisi del 2008, sí que d'alguna manera podem dir que aquesta sensació de crisi permanent respecte doncs, de l'habitatge, de la possibilitat de tenir contractes que no siguin temporals, precaris, mal pagats, és l'únic horitzó d'expectatives que ha vingut, i que en un context d'emergència climàtica sembla que tots aquests relats col·lapsistes sobre el futur no fan sinó contribuir a pensar que, o a donar una altra capa de realitat a aquest no hi ha futur que prové dels anys tatxeristes, però que d'alguna manera que s'ha consolidat per aquesta generació. Això hi ha un autor que m'agrada molt, que és Mark Fisher, que ell havia viscut, diguem, els anys de Gran Bretanya del naixement del neoliberalisme amb la figura de Thatcher, i clar, jo aquells anys quan era jove ho vivia com amb una sensació de capacitat de confrontació, veia com emergien aquests discursos, però ell ara en els seus alumnes el que veia és que ja només havien sigut educats en aquesta falta de futur, en aquesta falta d'expectatives, i fins i tot arriba a dir que ell es donava compte que el ritual de pas cap a l'edat adulta per aquests millennials era la depressió, era entrar en aquest estat doncs, de crisis ansioses, de malestar.
I que ho estem veient, només cal mirar les xifres, sí. de suïcidi juvenil, de depressió, de sobremedicació, perquè tu també parles de que en contra d'aquesta part química hem d'actuar a nivell social.
Sí, completament, perquè moltes vegades es pensa també fins i tot ara que ja dic que parlem molt més de salut mental, i és cert que hi ha aquesta idea de per fi s'ha perdut l'estigma, però sembla que l'únic camí possible un cop podem parlar i reconeixem que la salut mental és un problema de salut com qualsevol altre, l'únic pas possible sigui la patologització, és a dir, pensar i deslligar aquests problemes de les seves causes socials i estructurals i, per tant, portar-ho, doncs, si tens un problema de salut mental t'has de medicar o has d'anar al psicòleg, o aquesta frase que fins i tot en campanyes publicitàries s'ha fet de tots hauríem d'anar al psicòleg. Clar, per mi la meva perspectiva és una mica la contrària, és com podem polititzar aquest malestar. També s'ha dit moltes vegades aquella idea de lo que ens fa falta no és un psicòleg sinó un sindicat. No crec que sigui tan simple com això, però sí que és veritat que és important no pensar que davant d'aquest malestar l'únic que podem fer sigui ficar-hi tirites químiques o tirites terapèutiques, sinó pensar quines són les fonts d'aquest malestar, i per tant això vol dir polititzar-lo d'una manera que no suposi amagar aquest malestar. I això és algo que, doncs, des de, bueno, en el llibre ho intento explicar, però per exemple des de la tradició feminista de pensament s'ha posat molt l'accent, és a dir, davant d'aquelles situacions de violència diàries que genera un malestar, en lloc d'intentar passar per alt i intentar perseguir la felicitat per altres vies, com el que comenta Sara Ahmed, l'important és visibilitzar aquest malestar, perquè és el que ens portarà a canviar les coses.
Passar d'un punt de vista més psicològic a un punt de vista més social.
Sí, completament. Anar a les causes estructurals, és a dir, en termes de classe, en termes de gènere, és a dir, quines són totes aquelles desigualtats, quines són aquelles situacions que ens provoquen, doncs, clar, tornar a l'exemple d'abans, probablement les crisis d'ansietat o la depressió que puc estar patint no tindrà només causes químiques o endògenes, sinó que tindrà que veure, doncs, amb el fet que no pugui pagar el lloguer, que sàpiga que el meu edifici l'ha comprat un fons voltor i potser em fan fora de casa en uns mesos.
En comptes de lluitar contra això, acabes lluitant sobre tu mateix i no estàs canviant la teva realitat que t'envolta.
Sí,
per tant, és normal que s'acabi amb cert estat d'ansietat
sí.
Si les coses no canvien a nivell estructural.
Clar, jo per mi aquí és clau, i per això intento posar-ho sobre la taula, el tema dels discursos d'autoajuda, que per mi són els que fan perfecte, diguem-ne, cavall entre aquests dos mons, perquè són els que justifiquen el pensar que tot és la teva pròpia responsabilitat, és a dir, que tu ets el culpable de la teva situació i que si no estàs millor en tots els aspectes de la teva vida és perquè no t'hi esforces prou, és perquè no penses en positiu, és perquè no projectes la vida que voldries tenir. I això, n'hi ha casos que són molt, molt bèsties de... Bueno, el llibre del secret a mi sempre és com un cas, bueno, també perquè és un dels més venuts i un dels més paradigmàtics, però que arriba a culpar els individus, doncs, de situacions greus com poden ser guerres, tsunamis, és a dir, el problema és que hi havia gent que amb els seus pensaments negatius estava traient totes aquestes desgràcies, aquestes tragèdies. És a dir, crec que és molt perillós veure com tots aquests discursos, que en el cas dels llibres d'autoajuda, doncs, és veritat que molta gent, doncs, podem prendre-hi distància, mirar-nos-ho des d'aquesta, gairebé des d'ironia, i tu mires des de lluny, però el que em sembla interessant és veure que són eines culturals que ens orienten i que efectivament funcionen, perquè sí que ens donen una ètica de vida, és a dir, si jo estic en aquesta situació, doncs, de falta d'horitzons, que tot és incertesa i que el que necessito és que algú m'ajudi a passar d'aquest dijous a aquest divendres, o d'aquest divendres a aquest dissabte, doncs crec que aquests llibres sí que funcionen. El que ens hem de preguntar és quina ètica, quins valors hi ha al darrere. És un valor que fica per davant l'ús social, el caràcter interdependent de les persones, o són llibres que ens proposen una ètica gairebé autàrquica d'autodependència i de tu pots amb tot sense tenir en compte els altres. És a dir, quins valors hi ha al darrere. Per tant, no només menys tenir-los com a productes culturals massius de baix nivell, sinó entendre com efectivament proposen un relat cultural que va d'acord amb totes aquestes lògiques neoliberals.
Tu també, a més, reivindiques algunes formes d'improductivitat. Per lluitar contra això, justament.
Sí. O sigui, la pregunta
és... Com es fa aquesta lluita d'improductivitat? No sabem fer-ho.
Clar, és molt difícil. Ja, a mi m'agrada molt el llibre. La Jenny Odell té un llibre que precisament es diu Com no fer res.
Com
ho fem? No, perquè moltes vegades estem acostumats a pensar que fins i tot, ho deia una mica al principi, quan pensem aquesta idea de no, estem molt cansats, el que necessitem és descansar, no fer res. Però molts cops, quan pensem aquest descans, el pensem fins i tot en termes productivistes. És a dir, ens n'anem a descansar uns dies per recarregar les piles i tornar amb més ganes. És a dir, forma part del mateix procés, o fins i tot, per exemple, amb l'auge de la meditació, del mindfulness i d'una sèrie de discursos a través d'aquestes aplicacions, fins i tot com poden ser Headspace i demés, que al final és aquesta idea, doncs, no, jo els meus 5 minuts abans, o això ho veiem molt també amb l'esport professional, jo, que per exemple m'agrada la NBA, veig molt com cada cop més s'extès, que molts jugadors diuen, no, jo és que abans del partit puc fer aquests 10 minuts, o sigui, al final és com un pas més, diguéssim, dintre d'aquesta rutina de preparació millor de jugador o d'esportista d'èlit per ser encara, per rendir millor. I com totes aquestes formes de no fer res, d'escapar a aquesta constant voràgina de dispositius reclamant la nostra atenció, es converteix també en una forma productiva. Clar, el com no fer res de forma improductiva i en comú, per dir-ho així, jo crec que és el més difícil, però a mi m'agrada molt, perquè aquí també moltes vegades el risc és quan comença a veure exemples de renúncies a aquest fer productiu, es pot acabar també, i el perill és una mirada més o menys nihilista. Doncs, bueno, jo el que faig és quedar-me a casa, em desentenc del món, no adopto cap tipus de compromís emancipatori amb el canvi de les coses, amb abordar aquestes desigualtats estructurals, i per tant, bueno, jo simplement no faig res i adopto una posició passiva, fins i tot si això suposa, doncs, no ho sé, algun dels referents que parlo, doncs, que es pugui cocotejar literàriament o no, fins i tot en situacions de suïcidi o de desaparició. Molts llibres aborden aquesta qüestió. I clar, jo el que intento és, a partir d'altres autors que m'interessen molt, és donar-li la volta i veure com podem passar d'aquesta idea del no fer res a la idea del fer no res, que sembla un joc de paraules, però és una mica... el que es busca, això ho explica molt bé Martí Paran en el seu llibre, que és Indisposició General, en el qual parla com el fer no res, a diferència del no fer res, és generar detenció, produir negativitat, fer que les coses s'aturin.
El col·lapse, que també parles.
Sí.
Col·lapse mental i col·lapse econòmic.
Clar.
Per tornar a començar.
Bueno, o no només el col·lapse, sinó ell ho parla en un context molt concret, que és com, per això parla d'aquesta indisposició, aquest malestar, convertir-ho en general, en analogia, una vaga general. Una vaga, al final, és algo que produeix detenció. Potser no és un col·lapse en termes absoluts, però en aquest sentit sí que és algo que obliga a canviar les coses. I jo crec que buscar aquests espais d'improductivitat, no els hem d'entendre això com una pura passivitat, com un no fer res, sinó buscar espais de trencament per canviar les coses. I en aquest sentit, per exemple, doncs crec que és interessant veure com també en clau generacional estem veient com, per exemple, els Estats Units estan emergint en grans empreses de plataforma nous sindicats que no s'havien vist mai. Pensem en Starbucks, pensem en Amazon, ja com davant de Amazon, que per exemple s'havia fet famós no fa tant, els Amazons, aquestes cabines de meditació dintre de les pròpies fàbriques i oficines d'Amazon, doncs davant d'aquest intent d'abordar la salut mental i la necessitat de no fer res, dic, com a cabines de meditació dintre de la pròpia empresa, doncs la resposta quina és? Doncs la creació de sindicats o nova aparició de formes de resistència a aquest poder. Ho podem veure també aquí a Inditex, que fa poc també van haver-hi aquestes lluites per les condicions laborals. Per tant, jo crec que hem de pensar aquesta lluita per la improductivitat en aquesta clau més social i més emancipatòria.
I tornar a agafar confiança a la lluita social?
Sí, completament, o sigui, per mi és una mica el camí que aquí intento abordar, i sobretot crec que és important el fet de, ja dic, que en respecte de molts elements, com poden ser els generacionals, com pot ser la tecnologia, com pot ser molts dels aspectes que abordo aquí, crec que és important de canviar el relat, és a dir, perquè canviant el relat canvies les solucions, és a dir, no pensar que tu tens un problema amb el teu dispositiu mòbil d'addicció, sinó pensar que la qüestió són les plataformes i que no en faràs prou i que no t'has de culpar tu mateix, doncs, sentir-te malament per passar-te, ui, és que avui he estat massa estona amb el mòbil i potser tinc un problema, potser m'hauria de fer mirar, etc, sinó pensar que probablement hi ha unes dinàmiques que tu et porten a estar allà i que fins i tot si tu deixes el mòbil i et borres totes les xarxes socials i no tornes a tenir mòbil mai més, el preu del lloguer et pujarà per Airbnb igual, davant de casa teva estaran entregant Amazons igual, és a dir, totes aquestes plataformes seguiran produint una realitat estructural que probablement contribuirà a aquest malestar teu i que no depèn només de la teva acció individual respecte al telèfon. Per tant, per això dic, la qüestió aquí sí que és pensar també les respostes en clau socials, perquè quan canviem el relat també canviem, diguéssim, les formes d'agència i les formes de pensar l'acció de com podem canviar aquestes coses.
Hem oblidat el poder que tenim, potser de manera fins i tot intencionada. Doncs aquesta reflexió, que jo crec que mereix temps i dedicació, lectura reposada... Ja portem una quarta edició del llibre, per tant, no deu ser perquè sí. Està editat en castellà i en català. No siguis tu mateix, a punt sobre una generació fatigada. És aquest el títol del llibre de l'Eduard Espluga i que us recomanem molt que llegiu tranquil·lament, reposadament, aquest estiu. Moltíssimes gràcies, Eduard.
Molt bé, moltes gràcies.
Fernando. Molero Agudo és físic, matemàtic i està fent el doctorat als Països Baixos. És membre d'Explicat i amb nosaltres ha vingut a parlar avui sobre l'horari lunar. Ara ho explicarem bé. Molt bon dia, Bernat.
Hola, molt bon dia.
I estem parlant de quina hora és normalment a la Lluna. I tu ja començaves dient, a la Lluna no hi ha fusos horaris. És a dir, el territori lunar sempre és la mateixa hora. Però explica'ns una mica. Canvia molt de la Terra, no?
Doncs sí, la veritat és que sí. Mireu, justament a la Lluna, com que no està posicionada a la Terra, clarament, doncs no hi ha cap manera d'establir una hora. Però el que passa és que hi ha diferents països que estan fent missions lunars, i no només a la Lluna, sinó també a l'espai. Tenim el Japó, tenim Índia, tenim Estats Units, tenim també tota Europa. Llavors, clar, hi ha molts interessos, últimament, per posar un horari a la Lluna. Tot i això, hi ha alguns problemets, com podeu imaginar-vos. Perquè, primer, acordar l'horari, i després hi ha un problema, que és que el temps en si passa més lent a la Lluna que aquí a la Terra, a causa de la gravetat.
Ah, clar.
Llavors, clar, aquí som bé tot això de la relativitat d'Einstein, en concret la relativitat general. Bàsicament, el que passa és que si tu estàs a la Lluna i tu compares amb el teu... Imagina't, no, que tens un germà bessó aquí a Catalunya i tu te'n vas a la Lluna.
Sí.
D'acord? Llavors, cada dia el teu germà bessó seria 54 microsegons més gran que tu.
Ah, sí?
Bàsicament.
Si jo estigués a la Lluna, per tant, a la Lluna ets més jove?
Doncs, de fet, no seràs més vella a la Lluna.
Ah, doncs prefereixo quedar-me a la Terra. Prefereixo quedar-me a la Terra.
Sí, no? O sigui, cada dia el teu rellotge a la Lluna s'adelantaria uns 50 microsegons, el que significa que ha passat més temps que a la Terra. Uh-huh. Que significa que, clar, és més gran.
Clar, exacte. Tot això té a veure amb la teoria de la relativitat.
Sí, sí. És bastant complexa d'explicar, però bàsicament és... Bé, el que sap tothom, de que l'espai es corba, el que ha sentit tothom, però ningú entén en realitat, saps? Doncs hi ha una cosa que ningú en parla gairebé, que és que el temps també es corba. Perquè la teoria de la relativitat no només corba l'espai, que és el que veiem sempre en un llit elàstic, amb una pilota al mig que fa la funció de planeta, i veiem com els planetes al voltant, com les pilotes al voltant van girant.
Uh-huh.
Però no només això, no només és l'espai el que es corba, sinó que el temps també varia. És una cosa molt difícil d'entendre per nosaltres, però que la pel·lícula, si heu vist la pel·lícula d'Interstellar, i aquí fem una mica de publicitat d'aquesta pel·lícula, doncs us podeu fer una idea. Pels que no heu vist això, la pel·lícula, el que passa a la pel·lícula és que hi ha un moment en què la nau dels protagonistes s'avaria en un planeta que està molt a prop d'un forat negre. Clar, un forat negre és com un dels elements més massius de l'univers, el que significa que la gravetat és una de les més fortes que es poden experimentar. De moment ningú ha estat a prop del forat negre, de fet, fa poc, fa uns anyets que es va demostrar l'existència d'ells, però, si us hi fixeu en la pel·lícula, el que passa és que s'avarien la nau espacial allà durant unes 3 horetes, però, quan tornen a la nau espacial gran, que estava orbitant el forat negre, el que se n'adonen és que la seva família els ha anat enviant vídeos. I en aquests vídeos es veu com les persones de la Terra van creixent, fins que se n'adonen que han passat uns 20 anys i que en els vídeos veus com la gent es va com desesperant. Per exemple, estaven dient, no sé ja per què envio aquests vídeos, si segurament no em respondràs, coses així. Llavors, clar, la gent fora d'aquesta influència del camp gravitatori es troba que el temps ha passat molt més que en presència d'aquest camp gravitatori. Doncs, una cosa, en el mateix, en diferent magnitud, però per la mateixa causa, és el que passaria que a la Lluna fossis més vella.
Clar. Sí. Algunes maneres d'experimentar la relativitat general és amb GPS, també ho expliques.
Sí, de fet sí, perquè bàsicament el GPS a la Terra funciona amb 4 satèl·lits. Tu necessites la coordinació de 4 satèl·lits que estan orbitant al voltant de la Terra, oi?
Uh-huh.
Llavors, què passa? Que quan tu tens un GPS que està fora de la influència del camp gravitatori terrestre, no està fora de la influència, perdona, però sí que estaria menys influïda que nosaltres.
Clar.
De fet, si te'n vas a una muntanya, ja experimentes això. Hi ha un altre exemple, aquí fem un parèntesi amb el del GPS, que les persones del Tibet també són més joves que les persones que vivim, per exemple, a la Costa Daurada o a la, o a la Costa Brava. I és perquè a nivell del mar la gravetat, com estem més a prop del nucli de la Terra, la gravetat és més forta que a dalt d'una muntanya, per exemple, a l'Everest. Si tu vas a l'Everest, de fet, bé d'aquí t'has d'anar molt una mica a tirar a l'origen de l'univers, perquè si fossis prou immortal per estar 4.000 milions d'anys a l'Everest, que és l'edat de l'univers, diguem-ne, el teu rellotge s'adelantaria només 39 hores.
Ah, ja, per tant, és molt poquet la diferència, no?
Sí, comparat amb l'edat de l'univers és molt poc.
I en el cas del GPS sí que hi ha una certa desincronització.
Sí, perquè de fet els satèl·lits, tu necessites quatre satèl·lits. Són necessaris perquè amb un satèl·lit tu el que pots mesurar és la posició, però només en un radi del satèl·lit. El satèl·lit no té ulls, només sap a quina distància estàs del satèl·lit, així que en realitat l'objecte en si que volem mesurar, el teu cotxe quan el fa servir, pot estar en qualsevol lloc de l'esfera d'aquest radi, diguem-ne, d'aquest satèl·lit. Llavors, el que passa és que necessitem quatre d'aquests satèl·lits. I per poder funcionar correctament necessiten estar sincronitzats, necessiten tots tenir la mateixa hora. I què van veure els primers satèl·lits? El que van veure és que aquesta hora, depenent de l'altura del satèl·lit, de la distància del satèl·lit respecte a la Terra, es desincronitzava molt fàcilment. I van començar a pensar, ostres, això per què passa? És algun problema del rellotge? I no, això és per la relativitat, justament. Exactament no és la relativitat general, perquè tots estan una mica, diguem-ne, a la mateixa alçada, però és més per la relativitat espacial, que té a veure amb la velocitat en què els satèl·lits giren al voltant de la Terra.
Doncs molt interessant. Avui hem descobert que la Lluna, un envelleix abans, i hem descobert també, hem volgut parlar d'aquesta relativitat del temps, una pregunta eterna, no?, aquesta relativitat del temps. I sí, hem donat aquesta explicació a aquest físic matemàtic, que és el Bernat Molero, que forma part d'aquest grup d'explicat que, a més, tenen xarxes i, per tant, esteu a explicat.cat, no?, i que us trobaran allà fent divulgació científica. Tots són joves i sobradament preparats. Així que, com sempre, Bernat, moltíssimes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
Bon dia. En el sorteig del sueldazo del cap de setmana celebrat ahir, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat va ser
28.665, 2, 8, 6, 6, 5, de la sèrie 31031.
Uns altres 4 números i sèries més han obtingut cadascun un sueldazo de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Els pots consultar a juegos11.es. Avui tens una nova oportunitat amb el sueldazo del cap de setmana. Gaudeix del dia. I ja ho saps, a tots els que jugueu a l'11, ben jugat.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Qui podria sobreviure a una nit de morts vivents? Com una avançada del Halloween, aquest any els zombis arriben al setembre al Teatre Condal de Barcelona amb l'estrena de la versió teatral de la pel·lícula del 68, La noche de los muertos vivientes. I tenim amb nosaltres avui aquí a la primera pedra Daniel Anglès, que és l'encarregat de l'adaptació de l'obra, i el Roger Julià, que és director. Molt benvinguts a tots dos.
I ben trobats.
A tu sí, Roger, perquè el tenim aquí. Daniel, benvingut també aquí a la primera pedra. Però tu estàs a Londres.
Estic a Londres, sí.
Que diríem que és una mica, no sé, la cantera de grans obres teatrals o el punt de referència, suposo, per moltes obres, no?
Per a mi ho és. Per a mi la meva influència a nivell personal és completament anglosaxona i aleshores, evidentment, Londres ens queda més a prop que Nova York i és més fàcil venir-hi sovint i estar com en contacte constantment amb les coses que passen, el que s'estrena, la comunitat teatral d'aquí, i és una mena, encara que no ho sembli, per mi és com una mena de retir espiritual, eh? O sigui, per mi venir aquí i estar tancat en teatres és el més similar a aïllar-me del món i trobar-me amb mi mateix i pensar i sentir-me creatiu.
Que, sí, home, que, jo crec que molts envejarien poder-ho fer,
home,
eh?
Home, quina enveja, explicat així.
Ens estàs fent moltes dentetes. Escolta, em vaig explicar una mica i situar la gent que sàpiga, en aquest cas els personatges d'aquesta obra lluitaran per sobreviure a una nit apocalíptica, amagats en una granja, envoltats de zombis, i tot i que les personalitats i els interessos propis de cadascú impediran que el grup treballi en conjunt per sortir-se'n, el show està pensat pels fanàtics del terror i de la comèdia. Això sí, també ho hem de dir, ple d'efectes especials, música, sang, riures... Ui, 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 ui... Jo sentia tot això. Aquesta obra, però, aquí ve per primera vegada, però no és una cosa nova, sinó que ja s'ha fet a Estats Units, Canadà, Londres... Explica'ns una mica, Daniel.
Mira, aquest espectacle nosaltres ja vam entrar en contacte quan precisament amb una de les productores d'aquí d'Anglaterra amb la que compartim idees i projectes de vegades, ens van explicar que havien comprat els drets per fer l'estrena europea de l'espectacle i estrenar-lo aquí a Londres. I de seguida ens va cridar l'atenció. Jo tinc una afició molt gran per coses, entre cometes, parateatrals. M'agraden molt les escape rooms, m'agraden molt els parcs temàtics, o sigui, em diverteix molt aquest altre tipus d'entreteniment. I de seguida vaig pensar que una funció de teatre amb zombis segurament podria obrir portes a una cosa que anés més enllà del que és un espectacle teatral habitual. Vam entrar com a focus, com a coproductors amb l'espectacle aquí a Londres, i vam tenir claríssim que volíem fer-ne la nostra pròpia versió després a Barcelona. I la veritat és que l'espectacle ha estat molt de temps allà damunt de la taula pensant quina era la forma, quina era la fórmula, quina estructura havia de ser, què havia de ser això de la noche de los muertos vivientes. I durant el procés de compartir la posada en escena de Golfos de Roma amb el Roger Julià, que som, a part de companys de feina, molt bons amics d'allà fa molts anys, un dia, veient-lo el que fa en sala d'assaig, la imaginació que té, la capacitat que té per fer comèdia, que és espectacular, vaig pensar, és que el Roger és la persona per tirar això endavant, ell pot dirigir això i podem crear un espectacle més enllà del que és un espectacle simplement de teatre. I t'ho vaig espatar així tal qual un dia, no, Roger? Et vaig dir, escolta'm, tu t'hauries dirigint
i tu vas dir sí. I tu
em vas enviar
sí.
Això i em vas dir, digue'm què. Què? Mira tu, què?
És veritat.
Sí, m'ho vaig mirar i dic, i què vols dir? I em vas dir, ja en parlarem.
I mira, sí. Em veu parlar.
I em vam parlar molt, sí.
Em veu parlar molt. Sí. A més, jo diria que estem en una era en què els zombis, no sé si podríem dir que estan de moda una mica, hi ha sèries que parlen de zombis constantment, tenim un Walking Dead amb no sé quantes temporades, sí. Però és que a més ara... també estem amb una mica de sensació apocalíptica després de viure una pandèmia. Creieu que era bon moment, també, o què? Com veieu aquest context?
Home, crec...
I de som... Perdó, no va dir que de zombis ara n'hi ha fins i tot presidint parlaments autonòmics.
És que ho anava a dir, precisament això. Amb les últimes eleccions, crec que els zombis han arribat i que ens va, bueno, ens va
alterar. Sí. Estem envoltats de zombis, eh?
Jo crec que sí.
Estem envoltats de zombis. Com dèiem, un espectacle que hem de començar pel principi, ens sorprendrà molt, però el càsting va ser difícil? Com ha anat aquest càsting?
No, el càsting va anar molt bé perquè teníem molt clar que el que volíem trobar eren actors que ja duguessin des d'ells, des del seu físic, des del seu ADN, el seu propi humor, no? Actors que en els últims anys haguessin fet riure molt a la gent. I doncs el que ens està passant principalment a sala d'assaig, ara que ja estem finalitzant tot el procés, és que riem molt.
Rieu molt, eh?
En sala d'assaig riem moltíssim.
Home, és que la por i el riure a vegades va de la mà. És a dir, pots estar rient de pur nervis i histerisme, també, no?
Exactament. De fet, el cinema té grans exemples, des de pel·lícules del Simon Pegg, el Nick Frost, el Mel Brooks, que han com unit molt bé tot el que és el gènere del susto, el de la por, els zombis, els dràcules, amb alhora el fer riure, no? És com els com que els dos extrems...
Es donen la mà, no?
Es donen, sí. I això, bueno, això és el que estem fent.
Daniel, tu deies que ha tingut molt èxit també a Estats Units, Canadà, Londres. Creus que el públic d'aquí, en aquest sentit, sí que té molt a veure amb el públic d'aquests altres llocs?
Mira, jo crec que Barcelona anirà millor encara, perquè és que el que farem nosaltres és encara millor que el que s'ha fet a Londres i a Estats Units i a Canadà, perquè nosaltres hem fet un pas més enllà en el fet de transformar-ho en una experiència teatral immersiva. I això és una cosa que evidentment que hem viscut moltes vegades espectacles en els que el públic participa, vull dir que això tenim una gran tradició al nostre país, és una cosa que la Cubana ha fet habitualment en els seus espectacles, utilitzar el públic d'una manera activa, que Comedians també havia fet en el seu moment, jo recordo haver anat a veure la nit quan era molt jovenet i el públic s'aixecava, canviava de lloc. És una cosa que el públic de teatre català està acostumat a viure d'alguna manera, però mai d'aquesta manera com ho farem en aquest espectacle, no? Per tant, ja sumat a tot això que explicàveu de l'argument, de la funció i de la comèdia, que el públic és un dels grans protagonistes de l'espectacle i que el públic pot decidir de quina manera i està involucrat. Hi ha molts diferents tipus d'entrades diferents, i quan tu et compres l'entrada, ja estàs decidint com viuràs la funció.
Que això, públic... això mereix explicar una mica, perquè, això, per exemple, jo tinc aquí apuntat zona splash.
Splash zone, sí.
Sí, sí.
A veure, què és això de la zona splash, per exemple, no?
Mira, la gent que vulgui viure una experiència completa, física i fluida, i ara entendràs per què dic això, estaran entre la fila 1 i la fila 5, en la que cada mort dels nostres protagonistes dels monstres aquests, cada tret, cada tall de coll esquitxarà amb sang el públic de les files de la 1 a la 5. Amb sang i amb altres fluids que no diré quins.
Tu pots triar, per això, la zona on te vols
estar, depenent
del risc que vulguis assumir.
Sí, no veig a la meva àvia a la fila 3. No la veig,
però escolta'm una cosa, clar, jo, Dani, quan ha entrat el Roger, li he dit, ui, a mi no m'hi veureu, sí. O sigui, és que jo sóc molt tamborica. I el Roger m'ha dit, no t'ho perdis, perquè sí, també va per tu. Sí. Creieu que és apte per tots els públics?
Sí, perquè no és tan, o sigui, evidentment, zombis implica por, però és més sustos que por. Sí. O sigui, és aquesta sensació de que tu estàs... La funció és una comèdia tota l'estona i tens sustos, però és una mica com les pel·lícules Scream, per exemple.
Exactament.
Són les pel·lícules que són comèdia molt passada de voltes i que tens l'ensurt i després et pixes de riure del susto que t'acabes d'emportar, no? Doncs és això, si no és una funció que et generi tensió, angoixa, si no es pot vincular el patiment de veure una pel·lícula de por, perquè no va per aquí. És un altre tipus de joc i d'experiència.
Jo estava pensant que és una obra perfecta per qui hagi de tenir la primera cita, perquè una vegada una psicòloga va dir que passar por era perfecte per
uneix
la primera...
Molt, no?
Uneix molt, allà del susto i agafar-te. Sí, llavors estava pensant, escolta, i a més, doneu la possibilitat de que les persones puguin enviar una làpida per dir-li a algú
si
que l'acompanyi a l'obra.
Si tu entres a la
ja
web,
sembla...
vas i li pots crear la seva mort al teu millor amic o millor amiga, al teu pare, a la teva parella, no sé amb quina idea, amb quina intenció, però perquè vingui amb tu a la funció.
Apte també per totes les edats?
Sí. Tot i que hi haurà alguns... Sí, és apte perquè, com deia el Dani, no és tant la por, sinó és com el riure més, no? més a l'esglai, no? El susto. Però sí que és cert que hi ha alguns instants en el que, ara que estem en fase ja final, hem apretat algunes escenes fins una mica a un límit en la que, per exemple, el meu fill, que ja ha tret el cap algun dia, que té 3 anys, està encantadíssim i la pot veure tranquil·lament.
Doncs jo convido tothom que vingui, els que ens agraden els zombis i els que no ens agraden els zombis.
Jo crec molt que és un show que és per la gent que va al Romea, al Goya, que va al Lliure, que va on sigui, a tots els teatres habituals. També és per la gent que va molt als escape rooms, als parcs d'atraccions, però crec molt que és un show que està molt bé per la gent que no acostumen als teatres. Crec que venir aquí pot fer que des d'aquell dia digui, doncs mira, ara no, potser un cop al mes o un cop cada X temps aniré al teatre. Això del teatre està molt bé.
I a més, suposo que el considereu una obra molt diferent al que acostumem a veure. En això esteu d'acord?
I molt diferent al que acostumem a fer.
Nosaltres
estem fent un curs de com fer una obra nova i diferent.
A més, amb la gara... Digues.
Perdó, anava a dir que clar, que la suma d'elements és molt espectacular i això és són elements coneguts que no s'utilitzen mai com alhora, no? Doncs, per exemple, el que deia el Roger, la gent que li agrada anar a veure una comèdia i que es diverteix, doncs vindran al Condal i trobaran una comèdia com les que pots veure al Condal moltes vegades. Han d'agafar una localitat que estigui una mica allunyadeta de l'escenari si no volen córrer cap risc, i veuran una comèdia amb la Mercè Martínez al repartiment, el Roger Julià, que a part de director és un dels actors. Tenim a dos dels polonis més potents, perquè tenim el Jordi Soriano i a l'Anesa, que són sí. Pere Aragonès i la regidora del programa, que tothom els coneix i que sabem la capacitat de fer-nos riure que tenen, per exemple. Un fitxatge que ens fa moltíssima il·lusió, tenim l'Alexia Pascual, que és una de les finalistes d'Eufòria, que la gent encara no sap, però és una grandíssima actriu, a part d'una gran cantant, i que és la primera feina que fa després del seu pas pel programa. I aquesta comèdia hi és, i la trobarà tothom qui li agrada al teatre i riure. I tot aquest altre públic que té ganes de viure coses que surten del normal, doncs trobaran tot això, que jo crec que de veritat que no s'ha vist mai en un teatre de Barcelona.
No, jo crec que no. És doncs, nou. Estem fent alguna cosa nou.
Això és el que podrem veure, com dèiem, a partir del 22 de setembre i fins al 5 de novembre al Teatre Condal, que ja té la garantia i les referències de que ho ha patat als Estats Units, a Canadà i a Londres, per tant, ja tenim aquest referent, i que és La Noche de los Muertos Vivientes Live. És a dir, que també els que vulguin més risc poden anar a primeres files, que s'afanyin a agafar-les, i la resta doncs podem quedar-nos una mica més enrere.
Has de venir, però, eh?
Oh, i tant, no me la perdré. Roger Julià, director, i Daniel Anglès, director artístic del Teatre Condal i adaptador de l'obra. Moltíssimes gràcies a tots dos.
A vosaltres.
Ens veiem al Condal.
I tant, sisplau.
Fins aviat.
Trobar feina quan ets jove i sobradament preparant, podríem dir que és relativament fàcil. Però què passa si has passat ja la línia dels 50? Avui en volem parlar amb la Natàlia Cugaró Escofet, que és professora d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Molt bon dia, Natàlia.
Hola, molt bon dia.
I ara justament volíem comentar això. Què passa quan has passat els 50 i deixes de ser el prototip de persona que una empresa, en principi, es dirigeix a contractar? Entres en un món molt més complicat?
A veure, sí que entres en un món molt més complicat per diferents raons, no? Moltes vegades és per la pròpia persona, perquè porta una trajectòria dins d'una empresa i de cop doncs, té unes maneres de fer, unes dinàmiques dins d'aquella empresa i s'ha de replantejar completament com pot incorporar-se al mercat laboral amb una edat doncs, en què està competint amb persones que d'alguna manera doncs, just acaben la carrera o porten pocs anys d'experiència. Ara bé, si posen en valor el seu perfil i el seu currículum, en teoria tenen una trajectòria que posada en valor les persones que tenen poca experiència no la tenen, lògicament.
Però quins serien els principals valors d'una persona que ja porta tota una experiència i que té aquesta edat?
Normalment els principals valors és que realment és molt més pragmàtic, més pràctic en el dia a dia de l'empresa, és a dir, ja coneix que és una organització, ja s'ha trobat en la majoria de temes que et pots trobar en una organització, doncs treballar en equip, tenir diferents situacions personals i laborals, és a dir, ja tens la vida laboral moltes vegades doncs és llarga, no? I per tant ja has estat en diferents posicions, o encara que sigui només en una, pot ser, diguéssim, has tingut tot aquest enriquiment de treballar en una realitat, o sigui, en la pràctica del dia a dia, no? Això per començar. També és cert que si portes molt temps en una organització i durant aquest temps doncs, doncs t'has format menys, doncs tindràs tot un tema de reciclatge i de posar-te al dia a nivell de totes les habilitats que necessitaràs en l'entorn laboral quan estiguis buscant feina, les pròpies de la cerca de feina, però també les pròpies intentant entendre que necessiten més empreses per d'alguna manera comunicar bé que tu tens aquest perfil que poden necessitar en aquest moment.
I en tot això, les empreses també reben ajuts? És a dir, pot ser un incentiu els ajuts que puguin rebre?
A veure, sí que realment hi ha ajuts orientats, doncs, a, sobretot majors de 30 de vegades, és a dir, hi ha diferents ajuts, a partir dels 30 de vegades ja hi ha ajuts, a nivell d'ajuntaments, també hi ha ajuts a nivell, diguéssim, més generals o més de bonificació, doncs, de les quotes que paga l'empresa de la Seguretat Social, també n'hi ha per majors de 45, per majors de 52, també ara els majors de 65, amb el tema de que quan porten una experiència molt llarga en tenen més de 65, poden entrar en el que s'anomena jubilació activa, és a dir, sí que hi ha tot això. Però també és cert que aquestes ajudes, per tot el nivell de burocràcia que impliquen i pel fet que l'important a l'empresa és fer aquest match entre la meva necessitat des del punt de vista empresa, amb que el treballador em lligui amb tot el que necessito, moltes vegades les empreses, quan fan un procés de selecció, és a dir, la bonificació que puguin tenir, moltes vegades no és l'incentiu. Elles han d'estar mentalitzades que volen incorporar gent de totes les edats, perquè la diversitat és un valor. Aleshores, l'incentiu com a tal hi és, està allà, però no crec que sigui el motiu que farà que una empresa agafi aquest perfil. Mm-hmm. Val?
I per tant, ara llavors, tu parlaves de conscienciar també que integrar la població major de 50 anys en el món laboral és bo, és positiu, tant a nivell social com a nivell empresarial. Això com es fa?
Doncs això es va sobretot sensibilitzant totes les barreres que hi ha i tots els biaixos que hi ha de pensar que una persona de vegades, o sigui, relacionada l'edat amb coses que realment no estan demostrades que siguin veritat. Per exemple, dir una persona més gran és més inflexible. Mm. No. Una persona més gran en un entorn té probabilitat de ser més inflexible si no ha practicat la flexibilitat perquè porta més anys sent inflexible. Però una persona de 50 anys pot ser perfectament flexible. És a dir, per tant, intentar anar rascant tots els biaixos que hi ha i totes les barreres que ens trobem de percepció de les empreses que relacionen l'edat amb una sèrie de qüestions que no està demostrat que estiguin vinculades amb l'edat, que estan demostrat que estan vinculades amb la personalitat de cadascú. Aleshores, deixar de tenir aquests prejudicis, val? I, per tant, veure la diversitat com un valor. Veure en el teu equip com tenir gent diversa, no? De diferents orígens, diferents cultures, diferents, sobretot, edats i experiències, això t'enriqueix l'equip. Per tant, t'has d'anar traient tots aquests biaixos, jo crec, no? L'edat es relaciona amb moltes coses, ja et dic, que no està demostrat que sigui l'edat el que et crea allò, sinó que dependrà de cada persona.
Això des del punt de vista també empresarial, però si l'empresa, diguem-ne, que ja té aquesta sensibilització, nosaltres, a l'hora d'oferir-nos a l'empresa, fins i tot quan no la tingui, què és el que hem de potenciar? Ens hauríem d'estar formant, malgrat anar passant els anys, per on hauríem de treballar nosaltres per encaixar més en aquest món laboral?
Per mi hi ha tres vies, no? Una via és que un mateix ha de ser totalment sensible a que s'ha de formar al llarg de la vida. O sigui, la formació al llarg de la vida l'ha de tenir interioritzada el propi treballador. L'empresa també, però ja dic des del punt de vista del candidat, no? De la persona que està en aquesta situació. O sigui, s'ha de mentalitzar que realment s'hauria d'anar formant al llarg de la vida ja sempre i no esperar tenir els 50 anys. O sigui, en teoria ja tenir-ho això des de que d'alguna manera acabes els estudis principals i et col·loques al món laboral, has de tenir aquesta idea. I la segona és que quan vagis a l'empresa, tu mateix, quan et presentis, doncs vagis apoderat traient el component edat del seu marc mental. Per tant, és a dir, empatitzar molt amb el que l'empresa necessita i d'alguna manera t'anar mostrant que tu allò ho saps fer. Per tant, traient que tu mateix no et fiquis en situació d'inferioritat per dir, ui, tinc 50 anys, ja no m'agafaran, què tinc que dir per dir que sóc una persona molt activa? No. Intenta treure l'edat del component. És a dir, vas allà i expresses el que tu has fet, expliques, i també poses en valor tot de coses que tu, pel tenir aquella edat, d'alguna manera doncs ja tens resoltes, no? Que és que tens aquesta experiència i aquest bagatge que portes amb tu. I per tant l'has de demostrar amb fets, empatitzant amb el que l'empresa necessita, demostrant que tu ets un candidat tan vàlid com un altre.
És evident que l'edat de jubilació cada vegada sembla que es va retrasant més, per tant, cada vegada tindrem més població que hauria d'estar activa a partir dels 50. És aquest el futur?
Totalment, totalment. És que, de fet, ara, quan parlaves dels 50, clar, no és la mateixa percepció el 50 actualment que el 50 fa 30 anys, clar. Saps? O sigui, cada vegada l'edat, o sigui, cada vegada hi ha més gent més activa, més gran. I a part de que l'edat de jubilació ja tampoc són els 65, no?, la regulada, sinó que pot ser que hi hagi gent que 67, 70 o més enllà, no? Per tant, és més aquesta mentalització de tu estar actiu en la teva feina i, per tant, anar mirant el mercat laboral, encara que tu estiguis treballant i estiguis molt content, les empreses també han d'evolucionar. Per tant, si tu ets un treballador que encara que estiguis molts anys en una mateixa empresa i ja tens aquesta mentalitat més activa, més de formar-te al llarg de la vida, més d'aprendre noves habilitats, tot això ja ho tens incorporat, perquè de vegades l'empresa tanca. És a dir, no és que et faci fora, no és que et prejubili, és que senzillament tanca i tu també t'has de recol·locar. Aleshores, quan tens aquesta mentalitat i entens que la vida laboral s'allarga, doncs d'alguna manera tu també incorpores aquest valor dins teu, no? Llavors és més fàcil que no sigui un gran problema per tu, no? Amb 50 anys, cada persona és molt jove i encara n'hi queden molts per davant.
I tant, cada vegada més, afortunadament, i a més, suposo que el que hem de treballar és això, que cada vegada seran més els anys que treballem i que ens sentirem actius, i per tant, tant des del punt de vista empresarial com des del punt de vista de la persona, ens hem de preparar també pensant en això, en que abans potser era més fàcil trobar una feina per
tota la vida, i aquest tota la vida laboral doncs ha anat canviant i cada vegada pot ser més curta.
Totalment. Sí.
Doncs, moltíssimes gràcies, Natàlia Cugaró Escofet, que és professora, com dèiem, d'Economia i Empresa de la Universitat Oberta de Catalunya. Gràcies per donar-nos aquesta empenta i això, posar en valor que treballar a partir dels 50 pot ser molt enriquidor, no només a nivell empresarial, sinó també a nivell personal. Moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres.
Després dels 1000 m'agrada que hem intercanviat i els cors de matinada que ens fem d'amagat, de veure els dos la lluna, cadascú al seu terrat. Veiem-nos ja d'una en el món de veritat.
Això que sona és El món de veritat, un tema del grup Buhos on toca el nostre company del 9C, Pep Tormos. Pep, aquesta temporada t'ha tocat treballar, però per on t'has perdut quan has tingut un parell de dies lliures?
A les estones lliures he estat sobretot pel bosc, molta muntanya, principalment prop de casa, Vacarisses, al parc natural de Sant Llorenç del Monilobac, on hi ha paratges i racons fantàstics, i fins i tot amb gorgs on fer alguna remullada, i rutes, moltes rutes en bici també.
Tu havies format part del grup Sense Sal i ara ja fa un temps que ets part de Buhos. Com va aquesta nova etapa?
Doncs està anant molt bé, molt content de poder fer concerts, molts concerts, tot l'estiu amunt i avall, descansant poc, però bé, està sent molt intens. I ara ho deies, després de tancar l'etapa amb Sense Sal l'any passat, després de 13 anys, doncs ara continuo fent música, en aquest cas amb Buhos, que en definitiva és el que em fa feliç.
Pep, digue'ns, quina cançó t'està acompanyant aquestes vacances?
He escoltat molta música i m'ha acompanyat molt a Love is a Monster, que és una cançó de la meva parella, l'Alicia Rey, que també és músic, cantant, i durant l'estiu doncs això l'he acompanyat també durant la gira de concerts per diferents pobles i ciutats, i aquesta cançó, Love is a Monster, l'he tingut al cap tot l'estiu.